five songs.
Roger Mas.
One, two, three, four, five songs. One.
Before.
Two.
Sono giorni di.
Three.
I sax ipnotizzati.
Four. Five. Five songs.
Cinc songs amb Blai Mercè.
Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo de fora del de dins. Els núvols passen a set vegades el seu temps, d'on és llengot o més gripau sobre un gran roc. La nena està corrent pel camp, la porta oberta, pat a pat.
Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou episodi dels 5 songs a icat.cat. Avui tenim un convidat que feia molt de temps que volíem portar al programa a parlar de la música de la seva vida. I finalment ha estat amb l'excusa de la publicació d'un llibre, El dolor de la bellesa, editat per Empúries, on el cantautor de Solsona, Roger Mas, fa una mena de glossari o de diccionari de conceptes que tenen relació amb la seva vida i inclou lletres de cançons, reflexions i també records musicals. I això ens va molt bé com a pretext per un programa on ens dediquem bàsicament a això, a preguntar sobre els records musicals que tenen els nostres convidats. Li demanem que ampliï algunes de les anècdotes que explica el llibre, però també n'afegeix de noves. El dolor de la bellesa revela records d'infància, sentiments cap a persones o cap al seu país, i també les seves grans influències, entre les quals hi ha alguns dels artistes que sonaran en aquesta mitja hora. Aquest programa té molta relació amb el llibre, fins i tot podria ser una mena de complement ideal, per tant, no seria mala idea comprar-lo o regalar-lo per Sant Jordi o qualsevol altre dia.
Sabia d'altres cops que quan l'obres ets un, i ja ho sabia d'altres cops que qui torna ja no ets tu.
Esperem que ho disfruteu i que vagi bé. Una abraçada.
Roger Mas en 5 songs.
Doncs soc Roger Mas, soc cantautor i he arribat fins ara, fins aquí, publicant aquest llibre després de 20 anys de fer cançons i cantar-les pels escenaris i després d'anar escoltant i d'anar conjuminant entre el que a mi em sortia de dins i la resposta que tenia des de fora, doncs m'he anat concretant cap a això, cap a l'ofici aquest de cantautor. Doncs hem començat sentint El dolor de la bellesa, que potser és una de les cançons més representatives de tota la meva discografia, perquè és una cançó que parla d'aquesta dicotomia que sentim les persones entre l'estat de consciència que tenim quan fem les coses que fem cada dia, quan portem el pilot automàtic, i aquest estat de consciència que tenim quan ens passen coses extraordinàries, que són les que realment ens marquen i ens fan fer qui són, i van fent aquest gruix de records com el temps acabem sent una mica qui som, no? Una barreja entre la bèstia i aquest gruix de records. I per això, després de com deia, de 20 anys d'explicar-me a través de les cançons, doncs un llibre que expliqués una mica més l'univers que hi ha al voltant de tota aquesta poètica de les cançons, d'una manera no necessàriament poètica, on pogués explicar coses que no entren dins el llenguatge de les cançons, doncs era això, l'ocasió de fer un llibre. I el títol, doncs, El dolor de bellesa, és per això, és perquè és una de les més representatives i perquè parla d'un dels temes més representatius en les meves cançons, i la poètica és exactament, i l'univers és exactament aquell el que ha de ser. Però la cançó, recordo que la melodia va venir conduint amb el cotxe, la vaig gravar amb el mòbil mentre es conduïa, i que vaig tardar pues, uns bons anys, 2 o 3 anys. La lletra va costar, o sigui, la música va sobrevenir per la inspiració, i la lletra va ser una cosa de pic i pala, baixar la mina, embrutar-se fins al coll i esbarallar-se fins que aconsegueixis que allò s'obri i trobes el filó, no? que és una manera de treballar que amb l'edat la vas refinant, perquè la inspiració és una cosa que cada cop es fa més escassa.
Five Songs a icat.cat amb Roger Mas.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran
era de Crystal Ship, dels Doors, perquè amb els Doors d'alguna manera va ser la primera música que jo vaig sentir amb la qual podia... és la primera música a la que havia arribat jo sol, que no m'havia arribat ni... per l'entorn proper ni pel que et ve determinat una mica des de fora, i que d'alguna manera esculls tu i t'hi agafes com aquella primera cosa que et permet construir-te la personalitat, no? I que per tant la copies molt perquè és la primera influència, no? I llavors és important. I a més de Crystal Ship, doncs tots tenim moltes parelles tenen una cançó, i en aquest cas aquesta aquesta és la meva. Sí, perquè la gràcia dels Doors és que era un grup de rock una mica sui generis, que tenia un cantant doncs, que era molt aficionat a la poesia, i literàriament és un grup de rock que literàriament és molt potent. I les influències literàries de Jim Morrison per mi van ser una cosa fantàstica, perquè a partir d'ell vaig poder anar desfilant aquesta mateixa i descobrir doncs William Blake o els poetes, els simbolistes francesos a finals del XIX, per exemple. No? I a partir d'aquí doncs, tot va ser anar fent.
Les 5 cançons de Roger Mas.
Doncs la segona cançó, per exemple, podria ser Ànime Salve, de Fabrizio D'André. Jim Morrison i els Doors van ser la primera influència i aquesta que queda com més marcada, i la copia és més un principi perquè no n'hi ha més, i perquè ets més jove i és el primer que trobes. Que, doncs D'André vaig tenir la sort de conèixer-lo quan ja feia temps que cantava, i ja tenia una mica el meu univers muntat, no? I aleshores de cop i volta apareix una cosa que et sembla fantàstica, la qual pots aprendre molt, però ja no tens la fascinació del fan, diguéssim, d'adolescent, sinó que ja ets, diguéssim, un professional que el que pot treure d'allà és això del material per treballar. I D'André em va servir molt per aprendre a dir la cançó. És una persona que quan cantava deia molt bé la cançó, mastegava cada síl·laba i s'ocupava que la història que t'estava explicant com a bon cantautor i donant importància a la lletra s'entengués perfectament, no? Hi havia un punt actoral, un punt exagerat que crec que és molt bo quan estàs a un escenari amb una distància, perquè tu les cançons les has cantat mil vegades i ja saps quina lletra tenen, no? Però moltes vegades el públic, la sempre primera vegada, és difícil seguir el fil d'una lletra, per més senzilla que sigui, no? I crec que és important de dir-la bé, de mastegar bé les síl·labes i de fer arribar la lletra, no només la música.
Che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi,
passaggi di tempo. Di tempo. Ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora, cose svanite, facce e poi il morsi e affanni per mille anni al mondo, mille un bell'inganno sei, anima mia, e che grande il mio tempo, che bella compagnia.
Sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
Ti saluto dai paesi di domani, sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora.
Che bell'inganno sei, anima mia. E che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia.
Això em va passar amb Norrat Fatelicant també, no? Precisament, que descobreixes un artista que t'acabarà marcant d'alguna manera i el descobreixes un any després que es morís, no? I quan just si l'haguessis descobert dos anys abans haguessis tingut l'ocasió de veure-la en directe o alguna cosa més, això també és curiós. Però, de fet, jo sempre em fa la sensació que sempre he tingut gustos per coses que ja estan acabades. Que els vius també hi ha vius que admiro molt, però sembla que he tingut sempre més dificultats pels... M'agraden les que ja han tancat la caixa i ja no poden dir res més i puc començar pel principi, pel final o barrejar, tirar les línies per on vulgui, que no em sortiran d'allà. D'un altre italià, una cançó que es diu Boogie, de Paolo Conte, que és una cançó que m'ha marcat perquè no he arribat mai a poder escriure una cançó com aquesta. Boogie el que és una lletra, és una cançó d'escriptor. Jo en el llibre dic que els cantautors estem a mig camí entre els poetes i els músics, no? Que són mig músics i mig poetes, però en aquest cas Paolo Conte crec que demostra que és un grandíssim escriptor. És una lletra molt difícil de fer per mi. A mi em recorda el Pedro Navaja del Rubén Blades, en el sentit que és una història, una acció que es desenvolupa i allò és amb una capacitat descriptiva esparverant. És narració, a més. Hi ha poètica, però és narració i és molt difícil de fer. El que fa Paolo Conte en la cançó aquesta, Boogie, explicar tot això, vull dir que la senti, li recomano que agafi internet i es mira la lletra amb una traducció al costat i vagi saborejant cada vers, perquè és una cosa realment molt difícil de crear aquestes imatges i de totalment transmetre la sensació d'estar en aquell lloc. Quan escoltes Boogie i escoltes la lletra, estàs com portat per un traveling de l'Spike Lee, en aquell antre de jazz, amb aquella parella ballant, amb el bateria, el ventilador, la senyora de la guarda-roba que mastegava aquells caramels. Una cosa absolutament brutal. I m'ha marcat perquè això, perquè m'agradaria algun dia poder ser capaç d'escriure una cançó descriptiva així, i a sobre ella, a més l'acaba amb una... la resol. O sigui, així és com el Pedro Navaja ha escrit tota la història, acaba amb aquella moraleja, no? La vida té de sorpresa, la vida. Doncs conte encara és més, encara és millor, perquè la resolució és una cosa que és intraduïble de l'italià, que vindria a ser alguna cosa així com que era un món adult, eren professionals de l'error, però és intraduïble. No sé, hauríem de buscar més traduccions. Jo fa anys que he escoltat aquesta cançó i no sabria com traduir aquest final, però és una resolució brutal.
Quei due continuavano. Da lei saliva furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da, do-da-da-do-do. Cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. I'm not my boogie man, you read me primi tabu. Un tutt'uno col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, 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 gnugnam. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vuoghe, vuoghe. Personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.
Roger Mas, protagonista dels 5 songs.
La quarta podria ser Sweet Pain, del disc de Nurhat Fateh i Khan amb Michael Brook, que és un disc de la discogràfica, el Peter Gravy, el Real World, que deu ser del 98, a finals dels 90. Doncs aquesta cançó, Sweet Pain, sí que va marcar perquè jo en aquella època doncs estàvem amb Luis Paniagua, que d'alguna manera va ser com un mestre que m'ha introduït en les músiques del món, les diferents tradicions musicals, i de cop descobrir aquesta fusió entre la tradició sufí de Nurhat Fateh i aquestes bases modernes aleshores, perquè és un disc que té 20 anys, no? Aquella fusió em va semblar una cosa estupenda. Aquesta fusió sense cap, amb molt de respecte, però sense por de barrejar les coses i fer la teva sopa amb els ingredients sense tenir en compte el temps ni el lloc, sinó que simplement encaixin i funcionin i sigui bonic, i que el sentit ja vindrà si hi ha talent i bon gust.
ni se yo basa mena dila ke lagi
Clar, doncs una, sí, una altra cançó que em deu haver marcat inevitablement és la cançó que tocava amb el meu avi el forat de l'escala quan ell, amb el saxo tenor i home clarinet, doncs l'escarnia i m'ensenyava a tocar d'una manera que, de fet, el que era un joc. No era anar a classe d'instruments, sinó que era jugar amb el teu avi, no? Però amb un instrument de veritat. I això era una cosa estupenda. Amapola és una cançó que sí, la sentim per la versió del Xavier Cugat, per exemple, és així marxoseta, però tal com la tocava el meu avi era com un lament, eh? I aquell joc entre ell era com un lament allà a l'escala, de dos instruments solistes sols fent aquella cosa. És una cosa que recordo de les coses més boniques de la meva infància, sí. Ell era un músic d'orquestra d'aquests corrim l'orquestra que es deia la Diamant Club, i era una copla orquestra que era una altra vida, que ells, per exemple, doncs, quan anaven a tocar en un poble, perquè era festa major, feien tota la festa major ells, no? Avui dia no sé com és ja, però quan havia anat amb les orquestres fa 20 o 30 anys, doncs cada nit hi ha una orquestra diferent, hi ha dos o tres orquestres a vegades d'una mateixa nit, i aleshores als anys 40 llogaven una orquestra per totes les festes, i aquella orquestra feia els passacarrers, feia les sardanes, feia el cafè-concert, feia el ball a la nit, i es passaven tota la setmana en aquell poble, i devia ser una relació molt interessant la que devien establir amb la gent del poble. Totes aquestes cançons en comú per mi tenen que són molt evocadores, que si m'han marcat en algun moment és perquè tenen una capacitat evocadora de trobar-hi la teva pròpia experiència en l'experiència d'un altre, que aquesta és la gràcia de l'art i de fer cançons i de qualsevol manifestació artística, és que a la gent no ens interessa en absolut la vida de la persona que ha fet aquella obra, sinó el que nosaltres podem fer amb la nostra a través d'aquesta eina, no? que és el joc d'un altre. I en aquest sentit, doncs, suposo que és això el que tenen en comú. Doncs moltes gràcies per aquesta estona. Espero que hagueu passat una estona agradable i ens veiem als concerts o a les llibreries aquest Sant Jordi. 5 songs.